Notícia que us avancen Catalunya Ràdio i TV3. El Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia la setmana de Sant Joan. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Per una majoria de 6 a 4, el Tribunal Constitucional donarà llum verda a la llei d'amnistia d'aquí a poc més d'un mes, en un ple que té previst fer els dies 24, 25 i 26 de juny, Joan Botà.
És primícia d'aquesta hora, d'aquesta emissora i també de TV3. La majoria progressista del Tribunal validarà l'amnistia als encausats pel procés en un ple monogràfic que rebutjarà el primer recurs contra la llei, el que va presentar el PP.
Més detalls des de Madrid, Marta Viladot.
Els dies 24, 25 i 26 de juny, el Constitucional celebrarà un ple monogràfic d'on sortirà l'aval a la llei d'amnistia. A començaments de juny, la ponent de la sentència, Immaculada Montalbán, repartirà l'esborrany de la sentència perquè hi pugui haver un mes d'estudi. 10 de 12 magistrats participaran en la votació i el resultat que s'espera és de 6 a favor i 4 en contra.
De seguida us ampliem aquesta informació i us expliquem quines conseqüències té en el tancament de causes pendents i en el retorn o no dels exiliats. Això en el dia en què el govern espanyol impulsa la regularització de 500.000 de migrants.
El PSOE busca suports al Congrés per legalitzar la situació dels arribats a Espanya abans del 2025, el dia que entra en vigor el nou reglament d'estrangeria que agilitza tràmits i terminis.
Ens quedem a Madrid, ara amb Àngels Lafuente.
Sí, l'executiu de Sánchez recupera una iniciativa legislativa popular aparcada en el Congrés des de fa un any i que servirà per tapar els forats de la nova llei d'estrangeria que deixaria en situació irregular milers de persones. Necessita aprovar el text amb la majoria absoluta de la Cambra Baixa, per tant, garantir el suport dels socis d'investidura. La data límit per poder entrar dins el període de regularització marcarà un debat que la portaveu Pilar Alegría celebrava.
És un debate que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados y es verdad que ahora mismo se está reactivando. Oiga, yo lo único que le puedo decir es que bienvenido sea este debate.
Per cert, que el PSOE donarà suport a un embargament d'armes a Israel.
Les Nacions Unides adverteixen que 14.000 nadons poden morir a Gaza les pròximes 48 hores si no es permet l'entrada massiva d'ajuda humanitària.
Aquí a Catalunya, els bombers avisen del perill d'incendis forestals aquest estiu pel sotabosc que ha crescut amb les pluges de la primavera i perquè molts arbres morts per la sequera dels últims anys no s'han retirat.
El sotsinspector del grup d'actuacions forestals, Aniol Ferragut, dona però una bona notícia en declaracions a aquesta emissora. El perill més gran s'endarrereix a fi finals de juliol.
Començarà la campanya una mica més tard, perquè els altres anys ja estàvem apagant incendis a aquestes dates. Ara, el risc hi segueix latent.
I en temps de cultura, Spike Lee i Denzel Washington són avui els protagonistes del Festival de Cinema de Cannes, enviat especial Marc Garriga.
Tots dos han presentat la seva cinquena i segurament última pel·lícula junts, Highest to Lowest, un remake d'un film de Kurosawa adaptat a Nova York. El festival ha aprofitat per entregar-li, per sorpresa, una palma d'or honorífica a l'actor que, segons Lee, hauria d'haver guanyat l'Oscar per Malcolm X, la nova pel·lícula poqueta cosa.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joan Laporta posa data al retorn del Barça al Camp Nou.
En una entrevista a TV3 va dir que el Barça volia jugar al Gamp per el 9-10 d'agost al nou Camp Nou. També va parlar de la renovació de Lamine i els reforços que esperen fer per la temporada que ve. Al Catalunya migdia el sentirem. També explicarem l'anunci de Pau Ribas. S'acaba de fer oficial la seva retirada. El jugador format a la penya de 38 anys deixa el bàsquet i s'han presentat els partits de Catalunya que jugarà els pròxims dies. La selecció masculina s'enfrontarà a Costa Rica el 28 de maig i la selecció femenina de futbol a Xile l'1 de juny.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el tenim força bé, força tranquil·la. Només petites retencions a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sarrià, també entre el velòdrom d'Horta i Canyelles en direcció al Nus de la Trinitat, a ronda litoral de passeig de la zona franca al cementiri de Montjuïc en direcció Besòs i des de Poblenou fins la Barceloneta en sentit a Llobregat i el transport públic, els trens de l'R2 Sud i regionals del Corredor Sud poden tenir retards de més de 15 minuts en direcció Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Gavà i el Prat.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Una altra tarda que hem d'estar pendents d'algunes tempestes en alguns llocs, no a tot arreu.
Sí, efectivament, però aquest cop respecte a ahir, menys extenses, menys intenses i menys freqüents. Concentrades les precipitacions en forma de ruixats febles. A tot estirar moderats a punts de les comarques gironines i potser del Pirineu. Nuvolositat variable a la meitat nord, però del centre cap al sud, domini del sol i ambient càlid. Aquí poc baixa la temperatura o gens, i en canvi baixa una miqueta cap al nord.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Us ho hem avançat a les dues. El Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia d'aquí a un mes. Us ho ha avançat Catalunya Ràdio i TV3. Al ple de l'alt tribunal, que començarà el dia de Sant Joan, el 24 de juny, els magistrats resoldran el recurs presentat pel Partit Popular i sentenciaran que la llei és plenament constitucional. La sentència, però, podria no ser suficient per permetre el retorn immediat a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Anem a Madrid, Marta Viladot.
Bon dia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ja havia avançat que l'òrgan de garanties volia resoldre el primer recurs contra la llei d'amnistia abans de l'estiu. Ara ja es coneix la data definitiva. El ple avalarà la llei d'amnistia els dies 24, 25 i 26 de juny, en un ple monogràfic, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El que farà el ple és rebutjar per 6 vots a 4 el recurs que va presentar el PP i, com dèiem, és el primer que es revisa pel Tribunal Constitucional. Els 6 vots del sector progressista són els del president, la vicepresidenta Immaculada Montalbán i els magistrats Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel, Segoviano i Laura Díaz. Els 4 vots conservadors són els de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa. Recordem que hi ha 2 magistrats que no poden participar en la votació. El progressista Juan Carlos Campo es va abstenir, mentre que el conservador José María Macías va ser reacusat. Fonts del tribunal han explicat a Catalunya Ràdio que a començaments del mes de juny la ponent del recurs del PP, que és Immaculada Montalbán, repartirà l'esborrany de sentència perquè tinguin un mes per al seu estudi i debat. Per tant, la data és 24, 25 i 26 de juny, data prevista per al ple monogràfic en què s'avalarà la llei d'amnistia.
Notícia que us avança a Catalunya Ràdio i TV3, a les dues ho hem fet i que analitzarem en profunditat i amb algunes conseqüències a partir de les 3 a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, més coses. El govern espanyol pretén regularitzar els immigrants arribats a Espanya fins al desembre de l'any passat, del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez recupera una iniciativa legislativa popular aparcada al Congrés dels Diputats des de fa mesos i que servirà per corregir els forats de la nova llei d'estrangeria que deixaria en situació irregular milers de persones. Ara toca negociar el suport amb els grups parlamentaris. El Partit Popular alerta de l'efecte crida que la regularització pot provocar. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. El que pretén el govern espanyol és regularitzar els immigrants que van arribar a Espanya abans del 31 de desembre del 2024. Ho farà a través d'una autorització per circumstàncies excepcionals única. Així ho recull el text, l'esborrany que l'executiu de coalició està negociant amb els grups parlamentaris i que habilitarà prop de 500.000 de persones immigrants a residir i treballar arreu de l'Estat. La ministra portaveu, Pilar Alegría, celebrava un debat que tot just comença.
Oiga, yo lo que le puedo decir es que bienvenido sea este debate. Además, un debate que, como saben, empieza, digamos, a volver otra vez, ¿no?, a coger velocidad de crucero, justamente también, precisamente el día que hoy, como saben, se ha aprobado el reglamento de la ley de extranjería.
Una negociació que d'entrada critiquen els de Feijóo. Miguel Tellado adverteix del que pot provocar aquesta regularització.
Desde el Partido Popular apostamos por la inmigración ordenada y vinculada al mercado de trabajo, porque España lo necesita. Pero estamos en contra de la inmigración ilegal, esa a la que el gobierno de España practica un efecto llamada sin precedentes.
En principi, l'ala socialista del govern no veia amb bons ulls aquesta iniciativa legislativa popular que portava un any aparcada en el Congrés, després de superar el primer tràmit parlamentari només amb els vots en contra de Vox. El canvi de parer es deu a la necessitat de tapar els forats que té el reglament d'estrangeria, que avui entra en vigor i que la portaveu de Sumar, Verónica Martínez Barbero, posava en evidència.
Evidentemente, para conseguir que se regularicen no solo esas 600.000 personas, sino también para, bueno, aclarar la situación de algunas que con ocasión, como saben, de reformas de reglamento de extranjería, pues se han quedado desprotegidas. Y para nosotros es importante que también tengan cabida aquí, por eso la amplitud de criterios.
La regularització recollirà en un reial decret que haurà d'aprovar-se en un màxim de 6 mesos.
Doncs coincidint avui amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria, hem anat a una de les oficines d'estrangeria de Barcelona. Gairebé ningú no sabia els canvis. Les novetats més rellevants són que s'escurça el temps de residència que es demana per accedir al permís d'arrelament, de 3 a 2 anys, i que també s'agilitzen els tràmits. Barcelona, Laura Hurtado.
L'entrada en vigor de la nova normativa no s'ha notat en aquesta oficina d'estrangeria, on la majoria de les persones desconeixien els canvis del text. Segons ens han explicat els usuaris, avui i qualsevol altre dia és molt difícil aconseguir una cita per fer un tràmit, tal com explica en Jonathan.
La pàgina està... dice que no hay cita disponibles y adicionalmente el teléfono aparece como red ocupada y cuando contestan es una máquina que te dice que no hay citas, que en ese momento las personas están ocupadas. Yo llevo alrededor de 2 semanas intentando y tengo otra persona que está acá junto a mí que ya lleva 4 meses también en la misma situación.
Sense cita prèvia, l'única informació que reben és a través de cartells enganxats a l'entrada de l'oficina, una atenció que consideren del tot insuficient.
Més coses. El PSOE votarà a favor d'un embargament total d'armes a Israel. Han confirmat el seu suport a una iniciativa dels seus socis d'Esquerra que es debat aquesta mateixa tarda al Congrés dels Diputats. Que continuï endavant o no la seva tramitació parlamentària depèn, però un cop més, de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, i com és habitual, els de Puigdemont no avancen el seu vot, deixen en l'aire l'admissió a tràmit de la iniciativa que signen Sumar, Esquerra, Podem i el BNG i que prohibeix a Espanya comprar i vendre armes a països denunciats per genocidi, com és el cas d'Israel. Els socis del PSOE han aprofitat les polèmiques pels contractes del Ministeri de l'Interior amb empreses d'Israel i per la seva participació a Eurovisió per a pujar la pressió. Sentim d'una banda Aina Vidal dels Comuns i Ione Belarra de Podem.
Creo que nadie entendería que el presidente del gobierno salga un lunes a decir que vamos a pedir la expulsión de Israel por estado genocida y al mismo tiempo votaran en contra pues del embargo de armas.
Es de una hipocresía supina y creo que además en la historia va a condenar al gobierno de España por semejante hipocresía.
Y de l'altra, la resposta del socialista Patxi López.
No habrá nadie que encuentre, yo creo que en el mundo, un presidente del gobierno y un gobierno que hayan sido más firmes denunciando lo que está haciendo Israel y el que siempre va un paso por delante del resto de los países.
Fins ara el govern espanyol no veia necessari arribar a l'extrem de l'embargament per mantenir el seu boicot d'armes, però un informe recent del Centre de l'As d'Estudis per la Pau denuncia que des de l'inici de l'ofensiva de Gaza, Espanya ha signat 46 contractes amb empreses israelianes del sector de la defensa.
I mentrestant, Israel ha autoritzat l'entrada d'un centenar de camions d'ajuda humanitària a Gaza just després que l'ONU hagi alertat la BBC de la mort de 14.000 nadons si no se'ls alimenta abans de 48 hores. Les imatges de fam extrema a la franja han sacsejat la diplomàcia occidental, que pressionarà Netanyahu a aixecar restriccions i aturar una renovada ofensiva militar amb desenes de morts, Eva Pineda.
El sotssecretari general per Afers Humanitaris de l'ONU, Tom Fletcher, ha fet aquesta crida urgent durant una entrevista a la cadena pública britànica.
D'aquests 14.000 nadons en volem salvar tants com puguem les pròximes 48 hores. Hem d'inundar Gaza d'ajuda humanitària bàsica. És esgarrifós, molt esgarrifós. Però això és el que fem. Continuem endavant. Serà frustrant. Ens veurem impedits, correrem grans riscos, però no tenim cap idea millor que fer arribar aquest menjar a les mares que ara mateix no poden alimentar els seus propis fills.
França, el Regne Unit i el Canadà han amenaçat de sancionar Israel si no atura l'ofensiva i aixeca les restriccions. El primer ministre de Qatar adverteix Netanyahu que no està deixant cap opció a la pau.
Quan el soldat israeliano-americà Idan Alexander va ser alliberat, van pensar que s'obria una porta per aturar aquesta tragèdia. Però la resposta va ser una onada de bombardejos encara més violents que van matar centenars de persones innocents. Aquest comportament irresponsable i agressiu mina totes les possibilitats de fer la pau.
Més de 70 palestins han mort aquesta matinada en els bombardejos israelians sobre Gaza, segons informa la cadena Al Jazeera. Israel va anunciar la intenció de prendre el control de tota la franja i va ordenar l'evacuació de Khan Yunis, al·legant que hi preparava un atac sense precedent.
I la Unió Europea que acorda noves sancions contra Rússia i ja en prepara de noves dirigides al seu sector energètic i financer. L'endemà de la trucada entre Donald Trump i Vladimir Putin, la cap de la diplomàcia europea ha reclamat als Estats Units que també endureixin la postura amb Moscou si no accepta l'alto al foc. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. 17è paquet de sancions aprovat a la reunió de ministres d'Afers Estrangers i Defensa dels 27 i 18è en preparació amb possibles noves represàlies contra els gasoductes Nord Stream, els bancs russos i un nou límit de preu a l'exportació per part de Moscou del barril de petroli. La Unió Europea defensa que cal més pressió al Kremlin i la cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, la vol veure també per part de l'administració Trump.
Els Estats Units van dir que si Rússia no està d'acord amb un alto el foc ple i incondicional, hi haurà conseqüències. Volem veure també aquestes conseqüències per la banda dels Estats Units. No hem vist realment la pressió a Rússia d'aquestes converses.
En canvi, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha lloat el lideratge de Trump i celebrava que el president dels Estats Units estigui en contacte amb líders europeus.
Esperem resultats el més aviat possible, però no és sempre possible la vida real perquè es tracta d'un conflicte complex. El que els americans estan fent és molt important, és crucial que consultin amb els europeus, amb Ucraïna, i ho hem de veure pas a pas.
Brussel·les veu positiu i com a senyal d'interès mutu que Trump truqués ahir a diversos líders, inclòs a von der Leyen, per informar-los de la reunió amb Putin.
Passar un minut d'un quart de tres de la tarda. Tornem a casa nostra perquè els bombers alerten de la gran massa d'arbres morts, víctimes de la sequera, que no s'han retirat dels boscos i que ara incrementen el risc d'incendis. Calculen que la falta de pluges entre el 2021 i el 2024 ha matat de mitjana 3 de cada 10 arbres a Catalunya. Tot i això, les pluges dels últims mesos han donat 2 mesos de coll als efectius que preveuen els primers grans focs a finals de juliol. Són dades que els bombers han avançat a Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
Amb les pluges dels últims mesos, i a diferència dels últims anys, els bombers no avancen a la campanya, però adverteixen que igualment serà perillós. A l'incògnita d'aquest estiu és veure com es combina aquest arbrat sec amb l'exuberància de la vegetació de terra. Aníbal Ferragut és sotsinspector de la unitat tècnica del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat.
La vegetació, tant tots aquests anys sense pluja, doncs nata, la que ha tingut aigua ha reaccionat ràpid, però tenim un percentatge de vegetació morta que ha quedat allà. La vegetació viva estigui prou hidratada, doncs molt probablement no serà suficient el mort doncs, per generar incendis amb molta intensitat, però en el moment en què aquesta hidratació que tenim es vagi perdent, el risc d'incendi segueix sent.
Es calcula que han mort el 28% dels arbres als boscos catalans, un percentatge que s'enfila al 50% al massís del Garraf i al Montsant, i que ara s'han convertit en combustible.
Haurem de veure una mica aquesta combinació entre la vegetació hidratada que tenim amb aquesta vegetació morta. Hi ha zones que és més important, sobretot a la part del litoral, al Garraf, que és ronda el 50%, zones del Montsant també.
En paral·lel, preocupa la sega del cereal, perquè aquest any sí que ha tingut producció.
Passant 2 minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida més detalls del pla de barris anunciat ahir pel govern de la Generalitat.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Benvolguts instal·ladors. Només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC. I som per ajudar.
Compte enrere per al 10è aniversari de BCN Clàssics amb una temporada 25-26 extraordinària.
11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Marta Argerich, John Elliot Gardiner i molts més.
Abonaments i entrades ja a la venda a bcnclassics.cat.
Com es fa una autèntica obra d'art als fogons?
És molt important el ritme.
Quan la gent menja, que no es pari molt de temps entre plat i plat.
No pot fallar res.
que nosaltres necessitem cuinar. El que ens agrada, el que ens apassiona, és cuinar.
Resseguim el camí de l'èxit del millor restaurant del món.
Un projecte de tres cuiners, del no-res, arribes a ser el millor del món.
Disfrutar! Nits sense ficció. Plat en blanc. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart. El govern situa la rehabilitació d'edificis degradats com la prioritat del pla de barris que just acaba de ressuscitar recollint l'essència de la llei de barris del primer tripartit amb Pasqual Maragall al capdavant. Junts per Catalunya, però, en qüestiona el pressupost d'aquest any, Estel Batet Carles.
El comissionat del pla de barris, Carles Martí, ha defensat aquesta eina per millorar els equipaments, els espais públics i enfortir els vincles entre la comunitat per crear orgull de barri, ha dit. Però creu que, per sobre de tot, és primordial rehabilitar les finques de les zones més deprimides. Són declaracions a TV3.
És una palanca immillorable per canviar les condicions de vida de les persones. Estem parlant d'ascensors, per exemple, eficiència energètica, estem parlant de façanes, de dignificació dels edificis.
El govern ha anunciat un pressupost de 1.000 milions d'euros per al pla de barris, 200 cada any. Els comuns els posen com a condició per donar suport als comptes del 2026 i la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, es feia aquesta pregunta.
Com invertirà el govern 1.000 milions d'euros al pla de barris si no té pressupost? Pluja de milions sense concrecions?
L'exconseller Joaquim Nadal, integrant del tripartit que el 2004 va impulsar la llei de barris, celebrava també a TV3 que s'hagi corregit l'error que, diu, va suposar frenar-la.
Prescindir-ne, en part, obeïa a una certa pulsió dels governs que van entrar a partir del 2010, poc municipalista. O de sospita sobre el municipalisme progressista i d'esquerres que era dominant i hegemònic des de 1979.
I ha advertit que si es vol evitar que certs barris de Catalunya acabin tenint la conflictivitat de les banlieues franceses, s'han de fer més plans de barris.
Industrialització, sostenibilitat, eficiència energètica i digitalització. El sector de la construcció està en procés de canvi i a partir d'avui mostra les novetats al Saló Construmat, al recinte firal de Gran Via. 350 expositors hi participen fins dijous. L'Hospitalet de Llobregat, Jordi Canal.
Bon dia. El Saló és un aparador de tota mena de productes i serveis amb el focus posat en la sostenibilitat o la innovació. Materials reciclats, recobriments tèrmics revolucionaris, elements de fusta o parets de palla. Com el conte dels tres porquets, però al revés, assegura Gabriel Kosowski, soci de l'empresa que les fa, Ecococon, perquè són més sanes, sostenibles i habitables, diu.
Se podria medir el rango de felicitat. Las personas que viven en casas con envolventes de paja viven más felices porque se sienten mejor. Pero es por el hábitat. Tú estás dentro de una envolvente construida con aislamiento de paja y con los materiales complementarios adecuados y estás como si estuvieras en la naturaleza.
Materials a banda, la construcció afronta el repte d'abandonar l'obra tradicional i construir més en fàbriques per després muntar les peces sobre el terreny. És més ràpid, menys costós i més eficient i de més bon treballar, segons explica Montse Pujol, del grup PMP, que va apostar fa temps per aquesta fórmula.
Nosaltres, que som molt ràpids a produir a les fàbriques i, per tant, hi ha dues coses molt bones per la protecció oficial, que és la rapidesa en què produïm i el cost que el tens controlat. Llavors, des del principi saps el que te costarà i no tens sustos ni contradictoris ni res de tot això.
Per abordar la falta d'habitatge, el sector també demana a les administracions més disponibilitat de sòl, la reducció de tràmits, l'increment del finançament o la reducció de la fiscalitat.
Doncs ja que parlem sobre construcció, habitatges prefabricats a Viella per allotjar fins a 300 treballadors de temporada a preus reduïts. Això és el que proposa una iniciativa privada, però que està avalada pel sector hoteler i que vol mitigar els greus problemes d'habitatge que repercuteixen també en la recerca d'empleats. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Qui lidera el projecte és una empresa andorrana. Ja ha reservat uns terrenys a Viella on s'hi podrien aixecar fins a 6 edificis modulars construïts prèviament a Alacant. Alejandro Salvador és el CEO de Living Green.
No pueden tener trabajadores porque no tienen donde alojarse, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de dar es una solución habitacional a ese problema que tienen los trabajadores.
Els habitatges serien gestionats per hotelers o altres empreses interessades amb preus per habitació que van dels 220 als 320 euros al mes per treballador. Ara cerquen inversors interessats en el projecte.
Un de cada quatre llocs de treball al món estan exposats a la integració de la intel·ligència artificial, segons un estudi de l'Organització Internacional del Treball. Però aquesta exposició no vol dir necessàriament que els llocs de treball corrin perill, perquè la majoria es transformarà, sempre segons l'OIT. Pilar García.
El document sosté que la integració de la intel·ligència artificial pot millorar la qualitat de la feina i la satisfacció dels empleats. El catedràtic d'Economia Joan Torrent, professor de la UOC i investigador en intel·ligència artificial, hi coincideix en part i alerta que tot depèn de l'objectiu de l'empresa quan incorpora la tecnologia.
Si tu ets una empresa i introdueixes robots amb la idea d'automatitzar i només de substituir llocs de treball, clar, això al final tindrà un impacte desfavorable sobre el lloc de treball. Si instaures un algoritme i fas que l'algoritme treballi amb les persones, això complementarà els llocs de treball.
Segons l'organisme, prop del 10% de l'ocupació de les dones està exposada a la IA, mentre que en el cas dels homes suposa el 3,5%. A les feines d'oficina i d'administració és on hi ha més presència de les noves eines. Per cert, aquest informe de l'Organització Internacional del Treball ha utilitzat el model de la IA GPT-4 per elaborar-ne algunes parts, si bé les han validat experts i s'han contrastat amb enquestes a treballadors reals.
El portaveu de la mesquita de Ripoll, d'on va ser imam Abdelbaki Essati, nega que la comunitat musulmana detectés la seva radicalització i la dels joves de la ciutat que van participar als atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils l'any 2017. Ho ha dit Hamid Berbak en la comissió del Congrés dels Diputats, on també ha revelat que els fets han obligat la junta de la mesquita a demanar informació sobre antecedents a l'hora de contractar els imams.
Si hubiéramos sabido que el imam tiene antecedentes penales, no habríamos hecho el contrato con él. No sabemos, no tenemos acceso para fichar el imán. La policía tiene que saber el tema de penales cada persona. Hemos cambiado un poco la forma de la junta, un poco a pedir más papeles a cada imán que viene.
Barbak, que sí reconeix que coneixia els nois de la ciutat, ha defensat que, a banda de Sati, que era l'imam, a la mesquita no hi anaven regularment i que la comunitat no podia saber què feien fora. Sobre els efectes dels atemptats a Ripoll, el portaveu de la mesquita ha assegurat que es va notar en les municipals amb la victòria d'Aliança Catalana a Ripoll. Una jutge de Manresa condemna l'Escolania de Montserrat a pagar 15.000 euros a la família d'un alumne que van expulsar, diu la sentència, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, de manera arbitrària. L'Escolania sosté, en canvi, que tenia mala actitud i està estudiant si pot recórrer o no la sentència. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. La jutge, que ha estimat tots els arguments dels pares, creu que la família ha sofert un perjudici emocional i econòmic i que s'han vulnerat els drets del menor recollits a la Constitució. A més, titlla d'abusiu que el període de prova per un menor sigui d'un any. I és que el nen de 10 anys va superar el test psicològic, les proves de CAN i el nivell acadèmic requerit i va començar el curs 2021-2022 intern a Montserrat. Ara bé, el prefecte de l'Escolania va enviar un mail a la família el mes de març per indicar que encara no els podia assegurar si havia superat el temps de prova perquè tenia moltes qualitats a nivell acadèmic i musical, però moltes dificultats de caràcter personal. De sobte, el juny, un cop acabat el curs, el van fer fora. L'Escolania va insistir en l'argument de l'actitud de l'alumne i en el fet que no havia superat el període de prova d'un any. La família el retreu que no hi ha cap circumstància objectiva per fer-lo fora i que no s'ha obert prèviament cap expedient com preveu la normativa de l'Escolania. A més, van perdre un curs per buscar un altre centre. Ara, el noi cantaire està estudiant en un centre de característiques similars fora de Catalunya, amb molt bons resultats, segons han informat aquesta emissora, fonts pròximes al cas.
I el Ministeri de Drets Socials denuncia davant la Fiscalia el bisbe emèrit d'Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, per afirmar que la discapacitat física, intel·lectual o psíquica és herència del pecat i del desordre de la naturalesa en una homilia a Salamanca. En concret, la Direcció General de Drets de les Persones amb Discapacitat ha demanat per carta al Ministeri Públic que obri diligències per un discurs públic inacceptable en democràcia i que podria comportar un delicte d'humiliació a la dignitat de les persones. El govern també demana a la Conferència Episcopal explicacions per les declaracions i que es prenguin mesures per evitar que fets així puguin tornar a passar. A més, també han presentat una queixa davant del Defensor del Poble perquè des de les esglésies no s'estigmatitzi el cap col·lectiu. D'aquí a 2 minuts, seran 2:15 de la tarda, investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar han demostrat que la combinació d'un antibiòtic i una molècula no antibiòtica aconsegueix matar un dels bacteris resistents més perillosos que pot provocar pneumònies i infeccions en diversos òrgans molt difícils de tractar. La investigació obre la via a tractar infeccions resistents no només amb antibiòtics, sinó també amb teràpies combinades, Purificació Barceló.
En proves de laboratori han vist que la combinació de l'antibiòtic i la molècula no antibiòtica podia combatre amb molta eficàcia soques de pseudomonas aeruginosa, un dels bacteris hospitalaris més difícils de tractar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Milan Montero, cap de secció del Departament de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i una de les responsables de la investigació.
Si uno pone el antibiótico por separado y esta molécula por otro lado por separado, no hay un efecto positivo, pero cuando sumamos las dos cosas, mata más a la bacteria.
I és que el que fa la molècula no antibiòtica és privar el bacteri del ferro, un element que necessita per sobreviure.
La bacteria necessita para crecer y para desarrollarse hierro. Entonces lo que hace la potransferida es esconderle el hierro a las bacterias y de esa manera reduce e inhibe el crecimiento de las bacterias.
El pròxim pas és obrir assajos amb pacients, tenint en compte que la molècula ja ha demostrat en altres estudis que és molt segura en humans.
Avança la investigació per intentar aclarir el cas d'un jove que fa 3 anys i mig va desaparèixer quan feia de vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques. El cadàver, recordem-ho, encara no ha aparegut. Avui, amics de la víctima han explicat a la jutgessa que el noi tenia mala relació amb els caps de la xarxa perquè li devien diners. Lleida, Estela Bussoms.
Precisament, els 4 responsables de la plantació de marihuana són els principals sospitosos. També van ser els que l'octubre del 2021 van avisar els Mossos que havien trobat el vigilant mort, tot i que els agents no van localitzar mai el cos. Avui, el jutjat d'instrucció han declarat com a testimonis 3 amics de la víctima que han relatat les disputes que tenia amb els seus caps i que podrien ser un possible mòbil del crim. Sentim l'advocat de la família del jove, Josep Lluís Jordan.
És una relació pràcticament laboral, la d'un cap que t'ordena el que has de fer i el que et paga els serveis o no te'ls paga i els que, amb el que en Pol estava doncs, dolgut perquè lògicament no cobrava i en el qual es mantenia, tenia un crèdit i no li pagaven.
Tant els amics com la mare, que també ha declarat avui davant la jutgessa, han descartat del tot que el noi hagués marxat per decisió pròpia. Més endavant declararan mitja dotzena de persones més vinculades a la xarxa delictiva que primer van ser investigades i que ara ho faran com a testimonis per si poden aportar més dades sobre on és el cadàver i com va morir el noi.
I investigant la mort d'un veí del Soleràs, a les Garrigues, de 82 anys, que van trobar dissabte al matí sense vida a l'entrada del municipi. Una de les hipòtesis és que algú el va atropellar i després va fugir. L'home presentava un fort cop al cap. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els Mossos no descarten cap hipòtesi, per tant es treballa amb la possibilitat que l'home pogués patir una caiguda o que fins i tot fos atropellat per un vehicle i que aquest fugís. El cos sense vida del veí va aparèixer dissabte passat a la carretera C-233 a l'entrada del municipi a prop de la cooperativa del Soleràs. L'avís el va donar un conductor que circulava per la via cap a 7:15 del matí. Segons sembla, la víctima acostumava a sortir al matí a caminar i no se sap, de moment, què li va poder passar. Del cas se n'ha fet càrrec la unitat d'investigació de la comissaria de Mollerussa i l'àrea regional de trànsit.
Passen 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Arriba al Liceu Giulio Cesare de Händel. Quan el poder esdevé una obsessió. Amb la direcció escènica actual i transgressora de Calixto Vieito. Del 25 de maig al 7 de juny. Entrades a liceu.cat.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Today, Polestar released... Alguns testimonis parlen d'una silueta futurista, d'altres d'un llampec a la carretera. Tots hi coincideixen. Era el Polestar 4.
Fins a 620 quilòmetres d'autonomia. Ara amb incentiu de 4.500 euros per conductors d'elèctrics o híbrids. Més informació a polestar.com o a Polestar Barcelona. Carrer Rosselló 214.
Catalunya migdia.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.
There's more to life than just making money.
Denzel Washington rep, per sorpresa, una palma d'or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor ha assistit a l'estrena de l'últim film que ha rodat amb Spike Lee, que s'ha presentat fora de competició. El cineasta de Nova York ha parlat de política, de valors, però sobretot dels New York Knicks de l'NBA. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Spike Lee ha destacat el sacrifici que ha fet venint a Cannes perquè es perdrà els dos primers partits de la final de conferència que juga, per sorpresa, el seu equip i ha demostrat la seva passió amb la seva indumentària. Això sí, els elogis més grans han estat per Denzel Washington, absent a la roda de premsa perquè ha tornat ràpidament a Broadway, on interpreta Otello. Li creu que ha estat l'última pel·lícula junts.
Crec que hi està, perquè ell parla molt de la jubilació, però les cinc pel·lícules que hem fet junts són allà, amb Malcolm X, el que va fer, sense menystenir el Pacino, a qui estimo, crec que Denzel Washington hauria d'haver guanyat l'Oscar. Però vaja, no treballem pels premis, que estan bé. El que volem és que, per sobre de tot, el que ens defineixi és la feina que fem.
Aquest últim film, Highest to Lowest, no passarà la història, com si ho va fer el film en què es basa L'Infierno de l'Odio, d'Akira Kurosawa. A tot això, no s'ha atrevit a criticar obertament Donald Trump. Sí que ha reconegut que el cinema nord-americà necessita ajudes, potser no en forma d'aranzels, i ha recordat com va ser d'injusta, segons el seu parer, la derrota d'Haz lo que debas aquí a Cannes el 1989.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya descobreix amb una nova exposició el pintor, dibuixant i muralista Francesc Galí, figura fonamental i molt desconeguda de l'art català de la primera meitat del segle XX i mestre d'artistes com Joan Miró o Llorenç Artigas. La mostra, que demà obre al públic, es titula El mestre invisible, Montse Mas.
I és que l'exposició reivindica, després de 60 anys oblidat, l'home que va saber despertar la creativitat de grans artistes des del noucentisme fins a l'avantguarda, amb exercicis revolucionaris per l'època, com explica a Catalunya Ràdio el seu comissari i Albert Mercader.
Els hi posava patates, pomes, diferents objectes darrere de l'esquena i ells havien de palpar i fer dibuixos després amb els ulls embenats per tal d'anar descobrint la forma interna dels objectes. Això és un exercici revolucionari, encara l'ensenyança es basava en la còpia i en la imitació. I ell va deixar de copiar i d'imitar i que cadascú trobés la seva visió interna. Imaginem-nos la importància que va tenir un artista d'avantguarda com el Joan Miró.
A més de repassar les seves pintures i cartells plens d'oranetes, d'esses i flors, la mostra ens fa aixecar la vista cap a l'obra més important de Galí, el mural de la cúpula del Palau Nacional a 30 metres d'altura, realitzat per a l'Exposició Internacional del 1929.
Molta gent passa per sota però no sap ni de qui és. Veu més l'obra del Miró i de l'Artigas que hi ha sota, sense donar-se compte que el mestre del Miró i l'Artigas està a dalt, no?
Per fer-lo més visible, s'ha instal·lat una gran corona blava que emmarca la visió del mural des de sota.
La sala Atrium acull aquest vespre l'estrena de La criatura del doctor Frankenstein, el nou text del dramaturg José Sánchez Sinisterra, interpretada per l'actor Ferran Audí. Marta Vives.
El muntatge és una peça íntima i provocadora, marcada per la recerca formal, el joc de llenguatge i la reflexió sobre la identitat i la memòria, unes qüestions que defineixen el teatre del dramaturg valencià.
Jo no escric per un plaer narcísic, sinó per com reacció orgànica a coses de l'entorn, properes o llunyanes, no?, que em trastornen.
Sánchez Sinisterra, de 85 anys, és una de les figures més influents del teatre contemporani estatal, fundador de la Sala Beckett o el Teatro Fronterizo a Madrid. L'autor Dai Carmela assegura que davant de la intel·ligència artificial prefereix l'estupidesa humana.
M'estimula més que l'intel·ligència artificial l'estupidesa natural. I penso que des d'aquesta mancança és interessant confrontar personatges amb un mundo que és d'una complexitat inabarcable.
Ferran Audí interpreta el monstre que defensa la seva condició humana davant d'una acadèmia formada pels espectadors. Fins a l'1 de juny tindran temps per emetre el veredicte.
I no deixem de parlar de teatre, però ara de teatre de titelles. I és que Valls, la capital de l'Alt Camp, perd aquest any el Festival de Teatre de Titelles, Guan. El director artístic plega i l'Ajuntament de la ciutat s'ha donat un any per repensar el festival. Manel Sastre.
El director Odol Ferrer diu que calia una renovació després de 20 anys i que ara es vol dedicar a altres projectes.
Després de 20 anys he pensat que calia també una renovació i que, bé, 20 anys són molt aportant una direcció artística d'un festival.
L'Ajuntament de Valls a l'Alt Camp espera poder recuperar el certamen l'any vinent per mantenir l'esperit i la qualitat del Guan, segons la regidora de Cultura, Rosa Rovira.
I trobar algú de la talla de l'Eudald que garanteixi l'essència i la qualitat del festival no és una tasca fàcil. Ens volem donar un temps per poder fer aquest canvi.
El Guan ha estat una referència per al sector titellaire aquests 20 anys i últimament havia ampliat les representacions a d'altres municipis a l'entorn de Valls.
Catalunya migdia.
Faltan 20 minuts per arribar a les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'entrevista del president del Barça, Joan Laporta, a TV3 ahir a la nit.
On va repassar els principals temes de l'actualitat blaugrana, com el retorn al nou Camp Nou i la renovació de la Lamine Yamal. El president del Barça, Joan Laporta, va parlar en una entrevista a TV3 amb el Xavi Valls i després de celebrar el títol de Lliga i tancar la renovació de Hansi Flick, va quedar clar que, pel que fa a l'equip masculí, el més important que té sobre la taula ara mateix Laporta és firmar la renovació de Lamine Yamal. Ramon Salmurri, què va dir el president del Barça?
Doncs mira, va, diguem-ne, defensar la necessitat de protegir el bloc actual, el bloc que ha portat l'equip a aconseguir aquest triplet de títols estatal, i un cop tots renovats i inscrits, atacar el tema dels fitxatges. Aquí és on Laporta va parlar d'un futbolista per línia, fins i tot descartant l'arribada de Nico Williams. Però abans toca atacar aquestes renovacions. Cap jugador vol el president en l'últim any de contracte. Ni Frenkie, ni Íñigo, ni Rafinha, ni Eric, ningú. I a partir d'aquí, el cas especial de Lamine Yamal, un futbolista que, com diu el president, és pal de paller i, per tant, la inversió forta anirà aquí.
Nosaltres, evidentment, el que volem és tenir el Lamine per molts anys i jo crec que això serà una realitat i serà, doncs, molt interessant el plantejament que fem en el temps. El Barça, avui per avui, podem, doncs, afrontar una operació d'aquest tipus i ho farem i esperem, doncs, que hi hagi comprensió per l'altra part, que fins ara, tant pel jugador com per l'entorn del jugador i sobretot a la gent, doncs jo crec que això ha d'acabar bé.
Laporta convençut que Lamine es vol quedar al Barça i que el Barça de futur passa per Lamine Yamal. A nivell social, Laia va parlar també del retorn al nou Camp Nou, confirmant que la data de retorn és finals de setembre i que vol jugar el trofeu Joan Gamper a principis del mes d'agost ja al nou estadi.
Si tot va bé, començarem per fer una prova pilot, un test ja important en el Gamper, que tenim previst que sigui el 9 o el 10 d'agost, i segurament doncs, serà així, perquè tot està encaminat a que hem de fer una prova important abans de diguem-ne, un partit de Lliga, un partit oficial, i el Gamper pensem que és la millor manera de fer el test de com estarà l'estadi.
I a tot això, a nivell econòmic, va mostrar molta confiança a l'hora d'entrar de nou en la regla 1-1 del fair play financer de la Lliga i ho va argumentar amb el volum d'ingressos que generarà el club.
Enguany farem uns resultats que el Barça ingressarà a la vora de 950 milions d'euros. A la temporada següent el pressupost supera els 1.000 milions d'euros. Un club amb aquest volum d'ingressos i la despesa estem buscant que sempre hi hagin resultats positius, o sigui, que hi hagin més ingressos que despeses, vaja, nosaltres estem bastant confiats de que estarem en una relació de 1-1.
I per últim, Joan Laporta va voler reforçar la figura de Deco com a artífex dels èxits esportius d'aquesta temporada.
Doncs això és el més destacat de l'entrevista que Joan Laporta va fer a TV3. Avui, esportivament, l'equip té festa, però hem sentit un jugador del Barça parlant del seu futur. Es tracta de Pau Víctor, que està content amb la temporada que ha fet amb Hansi Flick, però que, evidentment, també és ambiciós, Marcos García.
Víctor, de fa un o dos anys, no és el d'ara. Víctor,
Marcos, que no et sentíem.
Doncs sí, que el Pau ha explicat avui que no s'ho creu, que està en un núvol, que és extraordinari el que li està passant, però que tots els jugadors volen més. Diu que hagués allargat les celebracions, que se li van fer curtes, però que ell voldria més minuts.
Tots som ambiciosos i sempre volem més, però bueno, no, encara no he pensat en el futur. Bé, estava molt centrat en acabar la temporada i encara queda un partit molt important al camp del Bilbao, que intentarem guanyar. I després s'haurà de parlar, es parlarà amb el club, amb el meu agent i arribarem a la decisió de què hem d'arribar, però com t'he dit encara no hem pensat res i estic molt, molt centrat en el present.
Doncs Pau Víctor centrat en aquest projecte, content amb la temporada, però també evidentment doncs, voldria tenir més minuts. Aquestes declaracions les ha fet en la presentació dels partits a Catalunya. Perquè la pròxima setmana les seleccions de futbol masculina i femenina jugaran els partits que s'emmarquen dins les commemoracions del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol. Què s'ha dit en aquesta presentació, Marcos?
Doncs fixa't si, Pau Víctor, serà important que Gerard López, el seleccionador absolut... Pau Víctor, doncs el partit de la catalana masculina és el 28 de maig. Preneu nota perquè serà a les 7 contra Costa Rica al Johan. Gerard ens ha explicat que espera una selecció molt competitiva perquè podrà comptar amb de l'ordre d'entre el 80 i el 90% dels jugadors seleccionables.
Exceptuant segurament els que puguin anar amb la selecció espanyola absoluta, la resta estan més o menys disponibles i amb la sensació que tinc que si no passa res excepcional al cap de setmana i tant de bo no passi res a nivell de lesions, tindrem una llista molt, molt forta, molt competitiva i estic molt content.
Heu de comptar que només cauran d'aquesta llista doncs això que deia Gerard, els de la selecció espanyola absoluta i també els del Betis que han arribat fins al final a la competició europea. La resta, Gerard, compta pràcticament amb tots. I la selecció femenina que juga el dia 1 del mes que ve, Catalunya-Xile, també el Johan i també a les 7 del vespre. El seleccionador Xavi Llorenç espera una selecció extraordinària. Diu que no tots són Alèxies i Aitanes i Xavi Llorenç diu que no té dubtes que el seu equip estaria al nivell de la selecció estatal, si podés comptar amb totes.
Si juguéssim totes les bones, com la selecció espanyola, no ha de molestar ningú. Si algú el molesta és que no entén de futbol, no? Tenim moltíssimes jugadores. Si vols, començo a dir-te i mira, tens la Ona Valle, la Janna, la Laia Codina, la Laia Alexandri, Berta Pujadas, Maria Pérez, Leila, Emma Ramírez, Aitana, Alexia... Què més vols?
Aquests dos partits s'emmarquen als actes de la celebració del 125è aniversari de la selecció i la Federació Catalana. Recordeu, el dia 28, la selecció masculina, Catalunya-Costa Rica, el Johan. El dia 1, la femenina, Catalunya-Xile, també el Johan. Les entrades ja es poden comprar des d'avui a un preu de només 5 euros.
I ja sabeu, aquesta és la setmana de la final de la Champions femenina. Dissabte, Barça-Arsenal. A l'equip anglès hi juga l'exblaugrana Mariona Caldentell. I amb ella, Ruth Vilà, radiografia amb l'equip anglès.
Sí, un Arsenal que ha arribat per sorpresa a aquesta final. Segones a la Lliga anglesa per darrere del Chelsea, que ha sumat 12 punts més que les Gunners. Aquesta temporada, però, l'Arsenal no ha aconseguit cap títol domèstic. Això sí, han fet una Champions molt bona. Van arribar a la competició europea després de superar dues rondes de la fase prèvia i a la fase de grups van quedar primeres per sobre del Bayern. A l'octubre, el seu entrenador, Jonas Eidevall, va dimitir i va agafar l'equip la seva segona, René Slegers. Amb Slegers al capdavant, a quarts van eliminar el Madrid, després de perdre a l'anada per 2-0, van guanyar a l'Emirates per 3-0, i també van capgirar l'eliminatòria amb un dels grans favorits d'Europa, l'Olímpic de Lió, en una temporada en què Mariona Caldentein, tot i ser el seu primer any a Londres, ha liderat l'equip a la gespa.
Que ens diem molt és que no podem esperar el segon partit aquest cop a despertar perquè serà massa tard, no? Que és el que ens ha passat contra el Madrid i el Lyon. Veritat que últimament hem encaixat molt gols, però també tenim molta facilitat per poder marcar gols i que som un equip una mica de xispazos en aquest sentit. En 5 minuts podem canviar el partit totalment i jo crec que això ens dona confiança de saber que igual no necessitem tenir el millor partit o no necessitem ser superdominadores per poder guanyar aquell partit o donar-li la volta.
La mallorquina explica com ha canviat la seva manera de jugar aquest any.
La posició en la que estoy jugando bastante más centrada, incluso más más abajo, más cerca de la creación, como dices, pero yo creo que lo que me ha dado la Liga Inglesa, pues ese box-to-box, ¿no? Ese partido más descontrolado, más loco, de tener que, a nivel físico, adaptarte a ese sentido.
Mariona, sens dubte, la jugadora més destacada del rival del Barça dissabte, i assegura que si marca no creu que celebri el gol. Per cert, Laia, que ara mateix el Barça no contempla cap celebració diumenge amb l'afició si l'equip guanya la Champions de Lisboa.
I tornant a la Lliga masculina, l'Espanyol es juga a la permanència dissabte amb el Les Palmes i el club espera fer la millor entrada de la temporada de Guillem Amargant.
Dissabte, a 6:45, l'Espanyol rep el Les Palmes en la darrera jornada de Lliga, que decidirà el tercer i últim equip que baixarà a segona divisió. Els pericos, doncs, es jugaran la permanència primera davant la seva afició, que veient la situació ha respost fent costat a l'equip. S'espera la millor entrada de la temporada amb més assistència que els partits contra el Barça i el Madrid i fins i tot es podria superar l'entrada de la final del play-off d'ascens de l'any passat contra l'Oviedo. Ja s'han retirat 3.000 entrades que tenen els socis a disposició cada temporada i el club ha anunciat a les xarxes que queden molt poques entrades disponibles. Pol Lozano, migcampista pericú, és optimista amb la situació.
I que bueno que al principi haguéssim firmat, no? Dependre de nosaltres mateixos, a casa nostra, amb la nostra afició, i jo crec que al final ens hem de prendre com toca, i som conscients de que hem de guanyar i així ho farem.
Els blanquiblaus, malgrat dependre d'ells mateixos, hauran d'estar pendents del Leganés Valladolid. L'Espanyol se salvarà si guanya Cornellà al Prat o bé si el Leganés perd o empata amb el Valladolid. L'equip avui té festa i demà tornarà als entrenaments.
Fem una pausa i després...
No hi haurà més tirs. No hi haurà més vots. Fins aquí.
Fins aquí, Pau Ribas es retira amb 20 anys de carrera al bàsquet.
Catalunya migdia.
Aquest estiu Cruïlla celebra 15 anys amb un cartell de luxe. Sex Pistols, Alanis Morissette, Gracie Abrams, 30 Seconds to Mars, un concert doble de Love of Lesbian, Fermín Muguruza, Saint Vincent, Kaiser Chiefs i molts més. Del 9 al 12 de juliol al Parc del Fòrum. Entrades des de 50 euros a cruillabarcelona.com. Corre, que volen!
Hola, Júlia. Vols venir a un tast de vins de la D.O. Penedès?
I tant, boníssims.
Fantàstic. A més, són notícia, perquè aquest 2025 la D.O. Penedès serà la primera denominació d'origen del món 100% ecològica.
Això m'interessa. Veig que estàs al dia.
Denominació d'origen Penedès. 100% ecològica.
11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
100 persones van començar el programa. Ara en queden 50. A soc i seré!
I aquesta setmana hauran de demostrar el seu domini del món geganter amb l'ajuda d'un gegant de la comunicació.
Les mercats faran!
Et sorprèn, aquest programa? No deixa mai de sorprendre.
Soc i seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La FACT presenta a la Factoria Cultural de Terrassa la seva darrera producció, Ballant Mozart.
El 24 de maig viu una experiència de dansa única acompanyada del poderós Rèquiem amb piano, cors i solistes en directe.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
A CAES sabem com n'és d'important sentir-hi bé.
Podríem parlar al cotxe i cantar tots junts.
Pensa en totes les coses que podries tornar a fer si poguessis sentir bé de nou. Descobreix el nostre nou ampli mini AI, un audiòfon petit i discret que gràcies a la intel·ligència artificial redueix el soroll i millora la claredat de la veu per seguir connectat amb els teus. Visita CAES.es i prova'ls gratis.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
El que dèiem abans de la pausa, Pau Ribas ha fet oficial la seva retirada als 38 anys i després de més de 20 a l'ACB, avui ha decidit que ja en té prou, Ernest Macià.
Doncs sí, penja les bambes, podríem dir. Després d'aquests 20 anys va debutar amb el Joventut, amb qui va guanyar en aquella època daurada amb Ricky i amb Rudy aquella Copa del Rei de Vitòria, la ULEP Cup, una FIBA Eurocup l'any a sobre de debutar. Després va anar a Baskonia, on va guanyar la Lliga, per cert, a València, on va guanyar l'Eurocup. Va tornar al Barça. Aquí el Barça no hi va guanyar l'Eurolliga, que era el gran objectiu, ni la Lliga, però sí que hi va guanyar Copes del Rei, i va tornar a Badalona. A nivell de seleccions, a nivell de clubs, queda clar, li ha faltat l'Eurolliga, però ho ha guanyat tot, i a nivell de seleccions també, perquè ha fet un Eurobàsquet i ha guanyat també un Mundial de Bàsquet. Aquest de Pau Ribas en l'anunci que s'ha fet avui.
Néixer a Badalona i que els pares em fessin socis del Joventut sortint de l'hospital era una declaració d'intencions. No es van equivocar. Va ser amor a primera vista. Amor al bàsquet. Amor a la pell. Sembla que faci dos dies que començava a botar la pilota. La pilota verd i negra. Boteu-la sempre que pugueu, que el temps vola.
Un pura sang del Joventut de Badalona que se'n va, i d'altra banda, bé, la vida continua, queden encara una última jornada de la Lliga ACB, dues últimes jornades, de fet, per acabar, i si la penya va play-off, play-off, hi ha el Barça que està pendent de lesionats. Atenció, perquè diumenge Brizuela es va lesionar, però sembla, segons les primeres proves, que no és greu, fins i tot podria tenir alguns minuts aquest proper cap de setmana, i Satoransky té lumbalgia i també s'anirà veient la seva evolució.
I seguim amb bàsquet. A l'NBA aquesta pròxima matinada arrenca la final de la Conferència Oest amb els Oklahoma Thunders, que s'enfrontaran als Minnesota Timberwolves. Els gestors del Lleida Club de Futbol ens mostren optimistes respecte a arribar a un acord amb un grup d'inversors que es farien càrrec del club, que es troba en una greu situació econòmica des de fa mesos. Ara mateix el club és en procés d'auditoria a Montserrat.
I avui mateix podrien tenir els resultats de l'auditoria dels comptes i de la situació jurídica i financera del club. Paral·lelament, fa setmanes que negocien amb un grup d'inversors catalans perquè es facin càrrec de la gestió del club. L'adjunt a la presidència del Lleida, Marc Torres, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que estan mirant de tancar els últims serrells de l'acord amb aquest grup.
És cert que no està sent senzill, perquè la situació del club és molt delicada, hi ha moltes reserves per part de tothom, per tant no podem tirar coets, no? ni voler tampoc crear falses expectatives, però sí que és veritat que veiem que hi ha una bona sintonia, que hi ha un interès real en poder accedir a la gestió del club, en poder col·laborar per la continuïtat del projecte, i per tant des d'aquest punt de vista som optimistes.
Des del gener passat que la plantilla del Lleida no ha cobrat i la majoria de jugadors acaben contracte a finals d'aquest mes i el que ve. Els gestors del Lleida encara no han parlat amb els futbolistes fins a tancar l'acord amb els nous propietaris.
I el segon major de la temporada de golf, el torneig de la PGA, s'ha disputat aquest cap de setmana i ha tingut com a guanyador un dels favorits que precisament l'any passat va acabar detingut, Carles Vila.
Es tracta del número 1 del món, el nord-americà Scottie Scheffler. Es va imposar el dominant l'última jornada al Quail Hollow Club amb un resultat d'11 sota el par del camp i lluny dels perseguidors que, com John Rahm o també DeChambeau, no van aguantar la solidesa del líder. El fet curiós és que fa ara un any Scheffler va ser el protagonista d'un dels moments més surrealistes que s'han pogut viure al golf professional. A més, també en aquest torneig, en el PGA, també era un dels favorits, però no va poder evitar que la policia el detingués quan va tractar d'arribar al Balaya Golf Club per entrenar i escalfar abans de la seva sortida. Això sí, saltant-se un control policial arran d'un accident mortal a la carretera d'entrada del camp on es disputava el PGA Championship. Es va fer viral la seva fotografia emmanillat entrant en un cotxe de policia i més tard també la que li van fer a la comissaria. Aquest cop res l'ha pogut desconcentrar i el jugador nord-americà ha aconseguit als seus 28 anys el tercer major de la seva carrera esportiva, que a més el comparteix juntament amb Tiger Woods i Jack Nicklaus, amb el jugador que ha aconseguit més ràpidament 15 victòries al PGA després del seu salt al golf professional. Ho ha fet amb només 6 temporades, pel que els aficionats ja comencen a perfilar una nova era del golf mundial dominada per Scheffler.
Diumenge arrenca Roland Garros, el segon gran slam de la temporada tenística. Durant tota aquesta setmana es fa la prèvia, que aquest any compta amb la presència de Paul Martin. Paul Martin realment és bastant desconegut per a l'afició en general, però realment Gerard Través el millor català situat en el rànquing ATP.
El tenista català de 25 anys ocupa actualment la posició 203 en el rànquing de l'ATP,
però està cridat a omplir el buit d'estrelles a Catalunya. Després d'estar temps lluitant en la segona divisió del tennis mundial, tot just al març va disputar la seva primera final en el torneig de Menorca, en què va aconseguir el seu millor resultat com a tennista professional i va accedir al rànquing més alt. Tot i que el barceloní reconeix que no és el millor moment del tennis català, la seva gran il·lusió és estar en el top 100.
Sí que és veritat que no és el millor moment del tennis català. Sempre hi ha hagut molts jugadors en el top 100, però bueno, espero ser jo el pròxim top 100 i estar bueno, molts anys.
Ara el seu pròxim repte és accedir al quadre principal de Roland Garros. Precisament el català disputa avui per primera vegada la fase prèvia d'un gran slam, estrenant-se contra el jove francès de 16 anys, Moise Coamé.
I en el quadre femení, la barcelonina Rebeca Massaró va passar la primera ronda d'aquesta fase prèvia després de guanyar la israeliana Lina Glushkoen en 2-7. I a l'Obert 500 d'Estrasburg, Paula Badosa ha superat la txeca Marie Bouskova, que s'ha retirat per lesió, i la de Begur, per tant, accedeix així als quarts de final. I amb què acabem, Marta García?
Doncs mira, amb ciclisme. Se reprèn el Giro després de l'etapa de descans d'ahir. Contrarrellotge individual de 28 quilòmetres entre Lucca i Pisa. Podria haver marcat diferències, vaja, entre els ciclistes capdavanters. De moment, el lideratge és per al mexicà Isaac del Toro. Renovació en el balonmano Granollers. La portera Marta Mera firma una temporada més fins al 2026 i Maria Xiao s'ha classificat per als quarts de final dels dobles mixtos del Mundial de Tenis Taula i la palista de Calella està desplegada també disputa els vuitens de final, en este cas dels dobles femenins.
Doncs fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa i ara seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.